9 i 29 minuts, ja senten els nostres convidats en aquesta tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Barnils. Tenim amb nosaltres Maria Sansa, Lourdes Dalmau i Pasqual Dusó. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Hola, bon dia a tothom.
Avui li posarem falta al Narcís Clavell, que està gaudint de les seves vacances de Setmana Santa, però vaja, li perdonem, no?
El trobarem a faltar, per això.
Segur, segur. Escoltin, van anar a venir ahir la Palma o el Palmó?
No, jo fa molts anys,
Maria,
que no beneeixo.
Prova't una mica més al micro.
Fa molts anys que no beneeixo ni palmes ni palmons.
Per què? Estàs enfadada amb l'Església o no t'agrada la tradició?
Sí, no, estic bastant enfadada amb l'Església, però, a més, em passo d'aquestes tradicions.
Però és maca, no t'agrada?
No.
No?
No, gens ni mica.
A mi, independentment de si algú hi creu o no hi creu, encara la trobo maca.
No, no,
sé.
No, veus, Lourdes? Això, per què no hi passo? Aviam, hi creu o no hi creu? O hi creus o no? Anar a fer, diem-li, el
no,
cuento
no,
la història...
No, no, crec,
no, però en termes generals, per exemple, fer la comunió per fer la festa, no, o sigui, o hi participem o no hi participem. Per exemple, les palmes del Barça i totes aquestes històries, doncs a mi jo crec que em sobren.
Home, sembla que n'han vengut moltes aquest any, no?, de palmes del Barça, jo no ho vaig veure.
Però davant d'una criatura que et diu que vol comprar la palma del Barça, què li has de dir, Lourdes?
Però per què ha d'aparèixer la palma del Barça? Se li ha d'explicar les coses. Si no, ja en diràs tu, no?
De fet, per què apareixen les palmes? Perquè, segons sembla, la tradició de Jerusalem, el que hi anaven és amb oliveres.
Amb oliveres, bueno...
Per tant, ni amb llaurer, ni amb palmes.
No, però al llarg del temps, doncs m'imagino, potser qui no tenia oliveres i tenia palmes, doncs agafava una palma o no.
A Jerusalem només hi ha oliveres.
Sí, però vull dir, al llarg de les tradicions se n'han mantingut per altres països, si no tenien palmes a la mà, ai, perdó, oliveres a la mà, doncs agafaven un tros de branca, no?, d'algú, i això podia ser la palma. Però vull dir...
Pasqual.
Però...
Jo, que sóc absolutament religiós, aquestes festes m'agradaria saber si la gent que les fa per folklore o les fa perquè sap què està fent. Perquè si tu preguntes als nens o als nanos o als pares dels nanos per què feu això, estic segur que no saben aquesta representació que deia ara la Maria, de que era la benvinguda a Jesucrist amb oliveres o amb no sé què, o amb palmes o amb el que vulguis. No ho saben. Van anar allà. Ara, estic d'acord amb tu que si és maco, la vaja, d'allà on sóc jo, de Tortosa, doncs el diumenge de Rams havies d'estrenar la roba, no sé si
sí,
això...
Sí, tot Catalunya.
Havies d'estrenar sí. Tot Catalunya, espero, i s'estrenava roba. I era un dia amb sol, era un dia amb sol i era un dia amb d'allò, i per tant, des del punt de vista folclòric, estic d'acord amb tu, amb que és una festa maca, gairebé, bueno, diria que moltes festes són maques. Ara, jo estic convençut que si no ho fas amb certs coneixements, no deixa de ser absolutament una festa folclòrica, com les processons que fan per Hospitalet, que són laiques de la Burrita i del no sé què, i com un munt de coses aquestes.
De fet, ahir mossèn Blai Blanquer, que és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, deia a Cugat.cat que es tracta de la trobada més massiva, no religiosa i tot, que trobem a la ciutat. I ell explica que molt bona part de les persones que assisteixen a la benedicció de la Palma no
són
creients.
No tenen punyetera idea. Clar, no, no.
Vaja, ell deia no són creients, no sé si deia aquesta expressió, però vaja.
No, és que és veritat, vull dir, la gent va... Bueno, això és el mateix que la gent que habitualment va els diumenges a la missa d'una. Va perquè fa relacions socials a la missa d'una. No és el mateix la gent que va a missa a les 9 del matí o la gent que hi va a la 1 del migdia. És un altre món diferent. I jo penso que la Palma, el que deia mossèn Blai, no el vaig sentir, però deu tenir raó. Jo crec que la majoria de gent hi va per lluir palma, per lluir nen, per lluir vestit, per mudar-se, diguéssim, no? I per tant, com que jo no, com a tradició religiosa, penso que s'ha desvirtuat, sí, segurament deu ser molt maco. La meva mare s'ho va passar pipa veient al Vaticà com hi havia tanta gent beneint palmes, però jo no ho faig.
De totes maneres, a Sant Cugat no hem d'oblidar, no? Tenim la tassa de natalitat més alta i unes escoles religioses a l'entorn bastant potents, eh? Vull dir que si en algun lloc poden haver-hi nens doncs, que puguin conèixer, potser més aquí que altres llocs.
No ho sé, jo tinc una facció de la meva filla, que són 6 fills i que van amb palmes i palmons i guarnits, perquè això del guarniment ara ja al final els hi posen xutxes i els hi posen guillapolies i els hi posen de llonces, i a l'altra facció que bueno, que vaig anar al bosc amb ells i la mar de bé, vull dir, no. Els que d'allò sabien perfectament on anaven, els de la meva filla sabien perfectament on anaven, i l'altre sabien perfectament per què no anaven.
Els meus nets van estar fent curses a la Vall d'Aran, o sigui que...
Escolti, voldria parlar d'un tema que omple avui les portades dels diaris. Sembla que l'arribada d'Eurovegas s'allunya de Catalunya. El model de la capital espanyola, Madrid, s'ajusta millor que el de Barcelona en el projecte de Sheldon Adelson. Sembla que Catalunya no pot construir edificis molt alts en una zona tan pròxima a l'aeroport del Prat i tampoc no veu amb bons ulls fer una gran avinguda que sigui el punt neuràlgil d'aquest projecte, tal com passa a la ciutat nord-americana. En canvi, Madrid sembla que està més disposada a adaptar-se a les demandes del magnat.
No, no, perdona. Perdona, ho regeixi, però jo el que ja entès el senyor Recoder no vegin amb bons ulls l'avinguda. És que hi ha uns traçats de ferrocarril que això afectaria en aquesta avinguda i llavors es parlava de...
A veure, jo que conec bé el territori del Delta, del Llobregat, i el conec molt bé perquè hi he treballat 22 anys, és absolutament impossible construir un Eurovegas en allà. Primer, perquè l'aflorament de l'aigua està a 5 centímetres del terra, a tot el Delta. I després perquè, evidentment, com diuen ara, i jo ho he sabut sempre, tots els que hem viscut allà ho hem sabut sempre, no es pot construir més que un pis d'edificació.
Clar.
Perquè, com bé diu, l'aeroport marca uns topes, no? Per tant, aquella zona, jo no he vist mai que fos possible construir. Sempre vaig pensar que deien de fer-ho aquella zona perquè estaven pensant en una altra. Però si ho han de fer allà, és impossible fer-ho.
Jo el que volia dir és que, perquè és en Lluís Recoder, i me'n refio absolutament, perquè si no jo pensaria que havien enviat algú allí amb consignes des de Madrid de que diguessin que Catalunya no cabe. Però bueno, en aquest cas no hi ha dubte. I no hi ha dubte perquè jo crec que la raó és de pes. Si volen fer uns edificis que diu que serien 10 metres més alt del que està permès a les ordenances. És que si no, a aquest senyor no li surten els números.
Aviam, jo de matí he escoltat el senyor Recoder i el que ell deia, bueno, pues sí, és veritat que hi ha un problema de caràcter urbanístic a l'hora de fer els gratacels i tal, però en ningú moment, diguem-li, l'he vist amb una actitud adversa.
No.
I que fins i tot deia, bueno, i el tema aquest exactament del tren, si de casa es podia subterrar, i li han preguntat, bueno, i això seria cost de la Generalitat? Em diu, home, la Generalitat no està en condicions per sufragar aquest cost.
El nivell freàtic, sí.
Bueno, ell ha dit que no, que tots els temes tècnics es podien arreglar. Això, Catalunya Ràdio l'ha entrevistat aquest matí, Vull dir,
que sí.
Si hi ha un túnel sota el canal de la Mànega, també es pot fer un túnel.
Ells sabran. Aviam, el que passa és que dius... Bueno, pues, hauria de ser aquest el terreny més apropiat, no hi ha altres alternatives, si és que realment hi ha un interès, i si no hi ha un interès, per què hi ha anat el senyor Recoder a Las Vegas?
Per negociar.
No s'interès n'hi ha.
Per negociar.
Sembla. Aleshores, jo el que crec és que si un senyor té dos ofertes, i una és molt més cara, perquè han de superar el nivell freàtic del Delta, no poden fer cases de no sé què, són raons òbvies, és a dir...
Econòmicament és inviable.
Econòmicament és inviable. Aquest senyor li és molt més senzill fer-ho a Madrid que fer-ho a Catalunya.
Home, et
ja lloc, està.
Potser amb un altre no.
Jo com a gent que estima el Delta, com el Vallès també, el Delta és una zona natural fantàstica i em sabria molt de greu que si fes una mona de Pasqua com aquesta, estem ara a Pasqua, jo penso que destrossaria el territori d'una manera inversemblant. I els treballadors, doncs mira, si viuen a Catalunya també se'n poden anar a treballar a Madrid.
Sí, però tampoc no eren aquells 120.000 que ens havien dit.
No, avui han rebaixat les expectatives de llocs de feina.
Que vaja, que si érem 5 o 6.000 ja n'hi havia prou, perquè al començament van dir 120.000 i dius, home, per 120.000, perdoni, però destrossem el Delta, no ho dic bé, Maria, però és així. Ara, per 7 o 8.000 això ho fem aquí.
No, a més barregen els directes amb els indirectes,
sí,
que això sempre és una suma una mica complicada.
Amb un indirecte és que una cosa és una fàbrica de cotxes i l'altra és un casino. Vull dir, una fàbrica de cotxes sí que té que tenir accessoris i fàbriques que li vagin fent accessoris i li vagin fent complements,
casino, per exemple, aviam, no és el casino, aquí no es tracta del tema del joc, jo diria el tema del joc, no sé fins a quin punt pot ser marginal i tal, sinó es tracta d'un complexe turístic, on també s'hi fan congressos, els dies de cada dia...
Però si és marinador, passo.
I tal. Bueno, però
si és marinador, passo.
Ho és tot.
Bueno, ja s'ha vist que marinador s'ha anat a l'aigua.
Però vull dir, és que a més, escolta, tu, vull dir, per fer aquestes rusques de turistes, no ho sé, vaja, a mi personalment crec que sortosament hi ha hagut raons objectives i no polítiques perquè marxi a Madrid, i personalment crec que estic relativament satisfet de que marxi a Madrid. per raons objectives.
Jo no. Aviam, una cosa és la ubicació aquesta, no sé si és la més idònia, però llavors ens queixarem de que Madrid ens passa la mà per la cara.
Hi ha coses que m'estimo tots més que ens passi la mà,
sí,
per la cara.
És, sí, aquestes actituds, doncs sempre llavors ens queixarem de que ens estem quedant, diguem-ne, enrederits. Mireu, jo, la veritat, un complex turístic a la zona de Catalunya, jo no ho trobo malament. A no, més, bueno, estem més propers a Europa, tenim una Costa Brava que una platja que Madrid no la té, vull dir,
ja hem destrossat tantes coses a Catalunya, tot el Pirineu el tenim destrossat, tu te'n vas a Itàlia, els Dolomites, i no tenen destrossat tot el Pirineu com el tenim destrossat. Hem destrossat la costa, hem destrossat la muntanya, ara hem de destrossar el delta també, bueno, em sembla vergonyós, vamos.
Bueno, pues mira, tornem a les cavernes, tornem a les cavernes, jo m'estimo la gent del país, més que el país m'estimo la gent del país.
No tornem a les cavernes, de cap de les maneres, allò els Dolomites no són cavernes ni molt menys, al contrari, és un país que té turisme de luxe.
Bueno, pues d'això es tracta, eh? Has estat a Las Vegas?
No, i em penso que no hi aniré mai.
Pues de diners la tira, eh? Jo hi he estat, i no a jugar, eh? A passejar-me per els centres espectaculars.
Jo hi he estat a Monte Carlo, si et serveix d'algú. I a Monte Carlo m'agrada segurament més que a Las Vegas.
Aviam, jo el que vaig veure a Las Vegas fa molts anys em va impressionar moltíssim. Hi ha un fet que és que no saps si vius a la nit o al dia, quan entres dins d'aquests complexes. Me'n recordo del Caesars, un complex ja molt gran, amb les botigues més elitistes de roba, per tant, un estímul del comerç i del nivell,
de determinat
perquè
comerç, eh?
De determinat veure, comerç, determinat del nivell, o sigui que allà o portes diners per gastar o no pots comprar. Però és que, a més, llavors, uns espectacles per allà al mig, tan espectaculars, que bueno, em vaig quedar molt assombrada, molt assombrada. Sí, també t'haig de dir que llavors el dematí em va semblar pues, allò, com queda una sala després d'una festa.
Va, no? Adéus,
jo m'estimo molt més anar a veure els llacs de Finlàndia, sí, que no anar a Las Vegas. I a Finlàndia hi he estat 5 o 6 vegades, i a Las Vegas penso que no hi aniré mai a la vida.
Pues hi he estat a Toronto. Hi he estat a Toronto. I també el Canyó del Colorado.
Bueno,
qual,
això és diferent.
Igual
vaig a veure el Canyó del Colorado.
Bueno, pues ja t'he dit que jo no vaig anar a jugar un duro, eh? Bueno. Ara, si estàs allà, ho veus. I a l'espectacle és prou bo com per veure'l.
Pasqual, què anaves a dir?
No, que jo...
No t'agrada, eh?
Allò que
jo no et veig allà jugant al blackjack.
Les americanades, jo m'estimo molt més europeu, t'ho vull dir, i més natural. A mi aquestes coses no tan artificials. I per el que he vist, evidentment...
Pues a mi Euro Disney m'agrada molt i és una gran americanada, eh?
Sí.
Bueno, i amb els nanos els hi encanta. Que, i si no, pregunteu
si
a París.
Si els hi portes.
Perdona, però és que gustos en deu haver per tot.
Però està ple, eh? Els números els hi surten, eh?
Sí, no ho dubto.
Escoltin, un altre tema que ha marcat l'agenda temàtica d'aquests dies. El govern espanyol canviarà la llei perquè els episodis de violència al carrer tinguin el mateix càstig que l'anomenat terrorisme de baixa intensitat, és a dir, la Kale Borroka, i comportin, per tant, l'ingrés a la presó. Ho va explicar ahir el ministre de l'Interior espanyol en declaracions de Televisió de Catalunya i diu que cal evitar que Barcelona sigui la capital mundial, diu, dels antisistemes. Tot això després dels incidents que va haver-hi dijous, després de la manifestació d'un grup concret, no de la immensa majoria de les persones que es van manifestar dijous a causa de la vaga general. Què els sembla aquesta mesura d'intentar elevar el càstig per evitar que Barcelona es converteixi en un escenari en què uns quants facin tant de merder? Qui vol començar?
Jo penso que és una mesura que no m'agrada, penso que hi ha altres maneres de resoldre les coses, i no sempre per la força del càstig. I si realment, com sembla ser, a Interior té registrat o té controlat qui són aquests 200 o 300 antisistemes, doncs que vagi directament per ells, però que no cal que els apliqui una llei més dura de la que ja hi ha.
Per anar directament contra ells ha de tenir les eines. I aquestes eines, per exemple, pot ser la normativa legal de la Kale Borroka. Escolta'm una cosa. Com es pot parlar d'una altra cosa que no sigui guerrilla urbana el fet de cremar un establiment com Starbucks, per exemple? O la trenca que tothom hem vist a través dels medis de comunicació, de vidres, els saquejos, increïble. o el tracte se li va donar a aquell empresari israelí, crec que era, que tenia una botiga a l'estació de Sants, com en sortia a defensar, diguem-li, el seu establiment, el van pagar, sembla que per gent professionalitzada, perquè segons deia...
És que deia, jo crec que són gent
perdona,
pagats,
un moment,
que
parlo jo. La manera com maltractava amb aquell ciutadà és, vamos, intolerable. I allò són delinqüents, delinqüents que han d'anar a la presó d'una manera taxativa. I per tant, enhorabona, benvinguda a aquesta llei
ja
que ho permeti. No,
ja
sembla
feines.
Que no, perquè sí, que si els tenen controlats, si no els poden posar, estar passant per la presó i tornen a sortir. Mira, a més, aquest senyor israelí, que és el que va dir, bueno, jo tinc establiments en algun altre lloc, bueno, doncs d'aquí agafo, plego i marxo, perquè no ho he vist mai a la meva vida, això m'ha passat. Pues tres persones que queden al carrer.
No tinc ni idea què vol dir kale borroca, suposo que kale
guerrilla, vol dir guerrilla
calle
urbana,
violència de carrer,
potser és violència, potser és guerrilla, no, no. Si ho diu sí, d'allò sí. No hi ha problema, però jo crec que el que van fer en aquesta manifestació i el que ja continuadament s'està fent, perquè quan un ministre de l'Interior coincideix també amb el Puig, etcètera, etcètera, dient això no són gent d'allò, són gent professional, gent que venen preparats, etc, etc, ells deuen tenir més dades que nosaltres, gent que són estrangers, que no són ni del
no.
País, que els porten d'una banda, que els porten de l'altra. Aleshores, el que estan fent aquests senyors no és kale borroca? Jo suposo que sí. El que estan fent aquests senyors no és terrorisme? No sé quina definició té terrorisme, però crec que depassa el gamberrisme, vull dir, jo crec que depassa de la bretolada. Per tant, això jo crec que es podria titllar o titular o qualificar de terrorisme. Quines mesures hi han? La Maria deia, hi ha mesures de d'allò. Bé, una mesura, però que es veu que en aquest plan s'escapen tots, és els nusos sindicals aquests que els mateixos de les manifestacions aïllen violents, els terroristes o el que vulgueu dir-li, els aïllen i no els deixen actuar. Això, amb gent molt preparada, jo suposo que deu ser difícil que gent pacífica, o com els estudiants, els sindicats, etc., tinguin la capacitat de poder fer-ho. A França, què fan? Pues quan hi ha aquestes d'allò, retenen aquests fitxats, els retenen a casa. I llavors diuen, miri, aquests no passen. Però, esclar, la veritat és que si et venen de tot el món deu ser més complicat. A qui li afecta aquesta llei antiterrorista? O equiparar això? Bé, jo crec que solament en els que facin això. Crec que els ciutadans normals, els manifestants normals, els manifestants, no es trobaran limitats pels efectes d'aquesta llei. Per tant, a mi aquesta llei, benvinguda sigui.
Jo responsabilitzo un cert punt amb els sindicats, no? Perquè els sindicats, quan convoquen...
Dels incidents.
No.
Dels incidents.
No,
sí, em deixeu que m'expliqueu.
No, per aclarir-ho.
Jo penso que el sindicat, quan convoca una manifestació, ha de tenir uns serveis de seguretat.
Però ja els té.
Bueno, doncs sí, ja els té. I, per exemple, jo crec que el sindicat moltes vegades amb aquestes manifestacions veuen els serveis de seguretat de la ciutat com a l'enemic.
No.
Bueno,
això no és veritat.
Bueno,
doncs
no jo, perdona, jo és el que he vist. Sí, pues... i els piquets informatius, i mira, Sabadell, en van haver-hi molts, jo hi era a Sabadell i ho vaig veure, i també vaig escoltar amb un senyor que té un bar a la Ronda Zamenhof, com... amb la persiana baixada, però amb clients a dins, esperant que passessin, doncs un va mirar per sota i va veure hi havia clients i li van destrossar tot i li van tirar un petardo i li va esplatar a sobre. O sigui, aviam, si us plau, no em neguis l'evidència que els piquets informatius són coercitius, i que de vegades actuen d'una manera incontrolada. I per tant, aquí hi ha un punt de responsabilitat dels sindicats. Els sindicats haurien de veure les forces de seguretat com uns elements que els permetin fer manifestacions tranquil·les i pacífiques. Però el que passa és que això no els interessa, perquè ells, en part, també promouen aquest tipus d'actituds.
Maria.
No puc acceptar-ho, perquè jo hi he estat a moltes manifestacions. Hi ha descontrolats. Evidentment que hi ha descontrolats. A tot arreu, quan hi ha molta gent, hi ha algun descontrolat. Però a el que se'ls vol aplicar la llei aquesta antiterrorista, o com se digui, no és en els piquets dels sindicats, perquè no. Els piquets dels sindicats, com a molt, hauran begut quatre cerveses més del compte i estaran una mica passats de volta.
Justificarem amb el cor.
Sí, jo el justifico. Però, de totes maneres, els que venen i que paguen aquesta gent tenen molts diners perquè es faci malbé la ciutat de Barcelona, perquè es faci malbé qualsevol altra cosa, i no tenen res a veure amb els sindicats, que tenen les seves forces de seguretat que controlen la manifestació.
Aviam, jo no he dit que aquests grups, diguem-ne, terroristes, callejeros, formin part del sindicat. Jo he dit que el sindicat té part de responsabilitat tant en quant no ho controla, això. Perquè la manifestació és d'ells. Això és com si jo monto una festa i em venen uns, diguem-li, uns a fastidiar la festa. Jo què faig? Truco a la policia i li dic aquests fora, i això no vol dir que jo no faci la meva festa. Doncs el sindicat hauria de fer el mateix. Ell és el responsable de la manifestació, l'ha convocada a ell.
A veure, jo últimament estic una mica enfurismada amb aquest tema dels sindicats, des de que una grande d'Espanya van dir que eren persones que ja estaven passades de moda, i resulta que la que jo penso que està passada de moda són els grandes d'Espanya, que per desgràcia no vam tenir una revolució francesa i continuen sent-hi.
I què vols dir? Jo... És que em quedo sense paraules, perquè clar, una persona vagi dient llàstima, no vam tenir una revolució francesa, perquè per fer anar les guillotines. Estàs dient això? Hòstia, ai, perdó.
Perdó, sí, perdona.
Maria, aleshores jo entenc que tu...
Pasqual posa llei... desempata.
No, que suposo que la llei aquesta, en el fons, la veus bé, doncs.
Sí, em sembla bé la llei, i que l'apliquin aquí, l'hagin d'aplicar, em sembla perfecte.
I en quant al que deies de la Revolució Francesa, realment jo crec que Catalunya sí que han tingut unes successives. On no l'han tingut és Andalusia. Sí. Però Catalunya...
I a Madrid.
Bueno, això no ho sé, sí, però a Catalunya hem anat tenint diverses revolucions que crec que han format una classe mitjana i que ens han fet com...
No conec cap català grande d'Espanya.
De debò, jo... I què vol dir això? I què vol dir? Que no sé.
Que som diferents.
Sí.
Efectivament. Ara, com que no hi ha el Narcís, ho diré jo, som diferents.
Sí. Som millors.
Si et sentís el Narcís, t'aplaudiria aquí, eh?
Som millors.
Perquè som una classe que no tenim res a veure. O sigui, vam estar aïllats i, per tant, tenim una genètica diferent.
No,
parlat de genètica.
No,
som diferents. Aviam, diferents aquí.
Culturalment diferents.
Diferents aquí.
Culturalment diferents.
Vaja.
No, però, per exemple, parlar de...
Culturalment,
del fet que Catalunya
si
i el País
assimilat.
Basc van tirar endavant una revolució
si
industrial, això no és un
si
fet diferencial.
Si hem assimilat...
Per exemple, en la manera de concebre les relacions econòmiques, de negoci, de tirar endavant una societat, per exemple...
La revolució industrial només l'ha fet el País Basc, Catalunya i Granada.
Per exemple, Granada, és una diferència amb la resta de l'Estat, sense parlar d'idiomes, per exemple, en aquest cas,
bueno,
perquè ja sé que diràs...
Hi ha una cosa, hi ha una cosa, es diuen els avantatges comparatius, no? Vull dir, cada territori té els seus avantatges comparatius, i uns es dediquen unes coses i uns amb uns altres, i uns fan una revolució industrial i uns altres no, potser la fan agrària, vés a saber.
La duquesa d'Alba només va tenir un enginyer agrònom als anys 70.
I va rebre molta política agrària comuna de la Unió Europea.
Sí, i d'altres, i a Castella, i nosaltres vam rebre uns ajuts a la indústria, uns altres llocs tampoc.
No, que no hi va haver revolució agrària perquè
no s'havia
contractat enginyers agrònoms.
El que vull dir és que a cadascú s'apliquen les evolucions que més s'adapten a les seves característiques, però això de dir que per això som nosaltres diferents, o sigui, ens hem creat d'una manera diferent...
Però dir diferent no vol dir ser millor, eh? No, em sembla, eh?
Bueno,
no, Maria, jo t'he entès així, eh?
Pues jo no ho he entès així, eh?
Jo no ho he entès així, perquè
aquí vam fer unes revolucions, o sigui, i llàstima no vam fer les revolucions franceses i no sé què, no sé quant... Va.
No, he dit que últimament hi havia manifestacions que m'havien encès una miqueta i per això he parlat de la Revolució Francesa. Però quan jo dic que som diferents, com bé diu el Pasqual, històricament en aquest país nostre, en aquest país, petit país nostre, hi ha hagut molta evolució cultural diferent que no ha estat en altres zones d'Espanya. I per això dic que som diferents. No perquè siguem ni millors ni pitjors, perquè tenim una cultura diferent, una cultura de treball diferent i una cultura d'evolucionar industrialment i empresarialment diferent.
Aviam.
Això no vol dir que en el nostre país, i et podria dir noms i cognoms, que no els diré perquè encara em portarien a la presó, no hi hagi hagut negreros, no hi hagi hagut gent que s'ha guanyat la vida portant esclaus a Cuba, o no hi hagi gent que hagi fet els negocis amb banques de Sud-amèrica. que també tinc els noms i cognoms, i que tampoc te'ls diré.
Sí, l'Antonio López, que li van fer el marquès de Comillas
i algun polític actual també.
Escolta'm una cosa, no creieu doncs que Catalunya, que era molt petit i també amb nombre d'habitants, diguem-li, es va nodrir...
La veu fer petita, perquè Catalunya era més gran.
Es va nodrir. O ens vam fer petits i vam perdre determinades coses.
Dos guerres, sí.
Sí, o sigui, sí. Per, sempre els altres, no assumim les nostres pròpies responsabilitats. Aviam, no creieu més que Catalunya, diguem-li, s'ha fet gran i es va desenvolupar perquè van venir persones d'altres llocs d'Espanya que van contribuir i que aquests venien amb moltes ganes de treballar?
Sí. Però jo també et diré que jo el vaig patir, aquell espai, perquè vaig treballar durant molts anys a una cosa que ara s'ha posat de moda, i me n'alegro molt que s'hagi posat de moda, a les barraques de Montjuïc, en una zona que es deia els Tres Pins, a costat del castell de Montjuïc. I jo sé com venien aquella gent, i venien perquè es morien de gana. Es morien de gana en el seu país, perquè, com ha dit bé el Pascual abans, la duquessa de Alba tenia tots els territoris d'Andalusia, i ells
no
podien
acabar...
ni una patata, i per tant venien aquí perquè es morien de gana. I jo els vaig viure com vivien aquella gent, la gana que passaven i la misèria que portaven, i Catalunya els hi va donar acollida, és veritat, perquè els necessitàvem, evidentment. Perquè si no podíem fer anar les fàbriques, perquè eren poca gent. Per tant, aquest és un procés, perdoneu-me, jo com que soc d'història, aquest procés
m'interessa molt. És d'integració, i de vegades els arguments a mi...
I òbviament va venir a treballar, que és el que es feia, treballar aquí.
Gent amb moltes ganes de treballar, però gent amb moltes ganes de treballar. Aquesta idea de que uns són més treballadors que uns altres...
A mi no me la sentiràs dir mai.
Això tampoc ho sentiràs dir mai, perquè
jo
he estat a Alemanya i els immigrants andalusos.
Tenim una manera de treballar.
Els immigrants andalusos d'Alemanya treballaven més que...
La gent que venia morta de gana i va venir aquí a buscar feina i tal, doncs mira el mateix, però els catalans que van marxar d'aquí se'n van anar a Alemanya a treballar on es va necessitar. Per tant, tot és tres quarts del mateix.
Què vol dir això?
Doncs que...
Que Catalunya és diferent. Això vol dir?
Doncs jo no li veig la diferència.
Ves-te'n en un altre lloc i ho notaràs.
Escolti, molt breument, què els sembla aquesta amnistia fiscal de cara a les persones que ara puguin blanquejar diners, que hauran de pagar un 10% d'aquestes quantitats econòmiques? Hi ha una sèrie d'excepcions, però bàsicament, què els sembla aquesta mesura? Ens queden 4 minuts.
Jo la mesura no sé el que em sembla. El que em sembla és que la Cospedal va dir que allò era, quan ho va proposar el PSOE, va dir que allò era impresentable, que era una injustícia social, i ara ho proposen el PP. Jo crec que quan és un partit que pots arribar a governar, s'hauria de ser molt caut en les expressions que utilitzes d'allò. Realment, si el PP considerava que era la Cospedal, vaja, vull dir, la Dolores de Cospedal, si el PP considerava que era impresentable i que era una injustícia social, etc., no sé com ara la presenten, vull dir, jo crec que aquí hi ha una
incoherència. Per declaracions que havia sentit jo a la televisió, el senyor Rajoy també va fer unes manifestacions en aquesta línia.
Sí, clar.
I no crec que hagin canviat d'opinió, jo crec que és impresentable.
Home, doncs, si no han canviat d'opinió...
Doncs és molt fàcil, és per la necessitat, per la necessitat tan gran, per com s'ha portat la situació fins ara i per aquests dèficits tan grans que qualsevol ingrés, mira, jo no sé si ho saps, però aquí ho hem parlat alguna vegada, de que són fons com poden ser els fons d'un banc. Una SICAP és uns particulars. I, per tant, es tributa el mateix que qualsevol fons amb el mercat. Bueno, però no variem una cosa amb l'altra. Aviam, jo no crec que en cap de les maneres ningú pugui, diguem-li, estar content de que uns diners defraudats, vale? Diguem-li, ara es declarin i els hi sortir barato. El que passa és que la necessitat econòmica és d'una gravetat tan extrema que fa que es plantegi i...
Però a molts se'ls hi queda cara de gilipolles, eh?
Sí. I sobretot jo penso amb els inspectors.
Sobretot els que paguem habitualment.
Exacte. Bàsicament, la gent, entre cometes, normal, ja ens entenem, que paga tots els impostos i que ara veu que la gent que ha estat aixecant aquí diners, que els ha ficat sota la catifa i ara els pot treure.
Són els que en tenen.
Els que han hagut de pagar... el límit superior, ¿vale?
Sí. El límit superior i el límit de baix de les persones que veuen com els serveis socials funcionen, perquè aquesta gent està defraudant diners.
Mentre s'has de pagar un 56% de la teva
renda... Depèn del que ingressis, Lourdes.
Sí, però imagina't les persones que han estat... Normalment es busquen amb els diners negres, són...
I el que no és mileurista, Lourdes?
Bueno, el que no arriba a mileurista potser també paga menys.
Sí, paga menys.
Vull dir, molt menys.
Però
el que ha estat pagant el que està pagant el 56%, que pensa, si jo m'ho hagués guardat, ara només em pagaria el 10%.
Eh? Alguna cosa més que ens queda? No,
esperem que això no sigui una d'allò de dir, mira, no pago perquè com hi haurà amnistia, vull dir, esperem que no sigui el simplificador d'una conducta. Això va passar també amb els ajuntaments, que la Adolfo Suárez en su moment va perdonar els ajuntaments mal administradors.
Els que estaven endeutats.
Els mal administradors.
Mal no recordo dues amnisties fiscals, eh?
Solchaga i Boyer vaig llegir ahir.
Dues, eh?
I els resultats que van donar no eren els esperats.
No, això no que parlem de que els
perquè la gent que té els diners els
hauríem de mirar molt,
sí, sí.
Doncs mira, al llarg de la història és normal, que és hi ha una evolució.
No, hi ha una evolució, però els partits que aspiren a governar, jo crec que haurien de ser molt més caus en les seves expressions de l'oposició.
No, home, no, cada moment ha d'haver-hi la seva expressió, no es pot, diguem-ne, treure de context.
Molt alguna bé. Coseta més, 10 segons, algun no. Sobre
bona
les
Setmana
amnisties?
Santa.
Que la mona es digui, sigui
que
propícia.
Bona Pasqua, exactament. Els caramelles que cantin bé, que no es faci ploure.
Ja ho explicarem a cua.cat on es poden veure cantar amb més gent, eh?
Sí, sí, i el dissabte anem a Perpinyà per seguir amb les tradicions catalanes.
Perfecte. Un moment ara per al butlletí i magazine.